Ciutadans.
Què?
Ciutadanes.
Què?
El ganivet presidencial vetlla tant pel vostre equilibri mental que fins i tot us estalvia l'esforç de pensar.
Oh!
Aquests són, que ho sapigueu, els vostres afers d'estat d'avui.
Avui és 11 de gener de 2017
molt
i un
bé,
dia
sí.
com avui...
Això controlat.
Sí, controlat, eh? I un sí. dia com avui, però de fa 30 anys passava això.
La finestra indiscreta.
Ai, quan sentim aquesta sintonia, ràpidament preparem les crispetes i ens arrepapem a la millor butaca del saló. Comptem enrere. 3, 2, 1... Claqueta i acció, comença la finestra indiscreta.
La cara de vergonya, t'hauria de cap.
Què t'ha agafat, a tu?
Mirar per la finestra per passar l'estona és una cosa, però espiar els veïns amb prismàtics i tot i buscar explicacions esbojarrades per cada cosa que els veus fer és malaltís.
Després del que t'he dit, et sembla que ho faig per distreure'm?
No ho sé per què ho fas, però si no pares me'n vaig ara mateix.
Per què et poses així?
Es pot saber què busques amb això?
Només avui, amb el permís d'Alfred Hitchcock, o com deia la meva àvia, Alfred Hitchcock. Hi havia molta confusió amb aquest nom, eh?
Això era com un atac de cinglot, no?
Hitchcock, has vist l'última de l'Hitchcock?
Com ho va dir la Lloberes l'altre dia?
No ho sé, però també es va complicar molt la vida,
eh?
Hitchcock.
Incapaços de reproduir-ho.
Doncs això, avui, amb el permís d'Alfred Hitchcock, em posaré a la pell de James Stewart i faré de Boyer i espiaré els meus veïns. De tots ells, m'encurioseix especialment un que ja porta 30 anys amb antena i vull saber com s'ho ha fet. Ell és l'Àlex Gorina. Moltes felicitats!
Hola, Groucho. Groucho de Gràcia, envoltat de les vicepresidentes aquestes graciosíssimes que tens aquí.
I dos huevos duros!
I dos huevos duros!
Joseph
Harper. Película.
Uno d'ells diu que una mica l'òpera.
En l'òpera.
Sí.
Sí?
No sé. A l'òpera què?
En l'òpera de los Marx.
Una tarda en l'òpera.
Una tarda en l'òpera.
Una nit d'òpera.
Mitja nit.
És el huevos duros.
Uno de ellos de Oca.
Àlex Gorina, 30 anys de la finestra indiscreta. Abans de res, felicitats.
Moltes gràcies.
Tu ara mires enrere i penses 30 anys de la finestra indiscreta. Què et ve al cap? Què penses?
Doncs immediatament penso en les finestres aquestes que estan aquí al nostre costat, des d'on he fet tantes nits, fent de voyeur de la vida i del cinema, mentre molta gent de fora fa de voyeur de nosaltres, de la vida i de la ràdio, no? I són moltes nits i moltes nits, però què penso? Doncs mitja vida. De cop i volta, mitja vida.
Tu compara 30 anys
sí,
que porta ell
amb menys de 100 dies.
Ni 100 dies.
No, sí.
Bé, no ho comparis.
No.
Ja arribareu, eh?
No sé si volem, tampoc.
Ni arribareu. Ves comptant. Tic.
Ara que celebres l'aniversari, has escoltat algun dels programes del principi?
Sí, el més antic que conservem està a la Fonoteca de Catalunya Ràdio,
sí.
És del mes d'abril del 1987 i...
Sonava així?
Sí.
No, t'has d'escoltar, és el que hi ha.
Ui,
ara, ja veureu quina veu.
La finestra indiscreta. Una finestra indisciplinada, informal, indomable.
Bé, això és la careta que et presentava.
Carles Pérez. La memorable veu a Catalunya Ràdio durant molt de temps.
Sí, senyor. I després jo el recordo molt del Talassa.
Sí.
Que era una veu que m'encantava en el Talassa.
Exacte. Ja, ara tothom estava pensant, no, però si això era submarí. Doncs no. Carles Pérez de Catalunya Ràdio.
Doncs aquest era en Carles Pérez presentant el programa i aquest és l'Àlex Gorina del 87.
Ui. Ara hem de tancar la finestra. Una finestra que hem obert sense explicar-vos de què va ni en què consisteix.
Acaba de caure l'estudi Àlex Gorina escoltant la seva veu tranquil·la, reposada.
És el seu net.
En aquella època fèiem ràdio tranquil·la i reposada. Poden agafar pel coll. També s'ha de dir que la nit es pot fer ràdio tranquil·la i reposada.
Espera, que vull sentir això.
I l'ha fet Marín, que ha fet les combinacions.
Ah, però ja feies coses. Ja feies sorollets.
Sí, onomatopeies inevitables. Home, eren molt tendres, eh? I a més, molt de respecte en aquella època. Jo no havia estudiat ràdio. Ningú m'havia preparat per l'ofici.
Però d'on venies, tu?
Jo venia del cine. I llavors vaig entrar a Catalunya Ràdio com a col·laborador de programes per opinar sobre pel·lícules. Era el que jo havia de fer i el que feien aquí.
Però quan l'Àlex Gorina diu que venia del cine, és que no està dient allò... No, és que he estudiat cine. No. És que de petit estaves obsessionat amb el cinema.
Doncs sí, és veritat. I de grandet, també... I va acompanyar tota la vida i m'hi he dedicat. Però clar, jo vaig venir com a especialista de cinema a Catalunya Ràdio, que em va trucar el Toni Moreno, que era un senyor que feia ràdio en aquella època, i vam fer un programa junts i tot plegat, però en fi, jo era un col·laborador.
Però espera, tirem una mica enrere, perquè jo sé que la primera pel·lícula que vas veure és Peter Pan.
La primera que recordo, perquè la primera que vaig veure, diuen, perquè diuen, jo no puc demostrar-ho, diuen, va ser Pinotxo. El que passa és que em vaig clapar i, a més, no la recordo. Peter Pan sí.
Ai.
Peter Pan sóc jo.
Et va canviar la vida.
Peter Pan em va canviar, és una de les vides que em va canviar la vida i els mobles de casa, perquè em disfressat de Peter Pan em llançava des de l'armari a la taula del menjador intentant volar i no ho aconseguia.
I allà vas descobrir que el cinema és màgic.
I allà vaig
no com la realitat.
Allà vaig descobrir que el cinema fa molt mal perquè et claves unes castanyes i et fas una...
I vas descobrir que la teva mare et castigaria i et devia castigar per allò, no?
La meva mare era una persona molt molt sargento, però molt prudent i molt comprensiu en aquestes coses.
Però és veritat que si t'havien de castigar, havien de castigar el nen gorina, el deixaven sense cinema?
Entre parèntesi, sí. A banda de fer-me escriure 1.500 vegades no trencaré la taula del menjador. Una. No trencaré la taula del menjador. Dues.
Que es va repetir.
Sí, es va repetir, sí, sí. Llavors, no m'ho van treure mai del cap, eh? Bueno, van intentar una mica. Quan anys més tard el gorina escrivia cartes a Mr. Belvedere i a fotogrames amb un pseudònim que era un goril·la, de gorina a goril·la, és una cosa de família. Tota la vida hem estat els goril·les. Un goril·la que no és Morgan disfrazado.
Llavors això, perdona, tot això era el teu pseudònim?
Aquest era el meu pseudònim. Perquè hi havia una pel·lícula que es deia Morgan, un caso clínico, on el protagonista es disfressava de goril·la. I jo era un goril·la que no és Morgan disfrazado. És de xalats, eh?
Quin univers.
És de xalats.
I escrivies cartes a Jaume Figueres.
A Jaume Figueres, que era Mr. Belvedere, que al final em va trucar i em va dir, sisplau, ens hem de conèixer perquè m'estic quedant sense vista, perquè tinc una lletra... Ho fèiem... Llavors escrivíem a mà amb una lletra molt menuda. I llavors la meva mare va contactar amb el Jaume Figueres i va dir, no li doni tanta canxa responent a les cartes, a fotogrames, perquè aquest nen està agafant una afició excessiva i ha de dedicar-se al negoci de la família.
I no tenim mobles al menjador, ja.
No ens queda res. I llavors el Figueres va dir, jo això no puc fer-ho, no li puc frustrar la vocació cinematogràfica a una persona. Em va voler conèixer i després em va donar feina.
O sigui, que veus? No ho sabíem,
tot això. Tot això són anècdotes de la vida.
I fins avui. Sí.
I fins avui, i llavors aquí, vas començar... Sí. Tu recordes el primer dia de la Finestra Indiscreta? El
doncs,
primer, eh?
Vagament, perquè...
Et vas a dormir, també?
No, però jo no en sabia res. És a dir, quan el Josep Cuní em va venir a dir... Tu et veus capaç de fer un programa de cinema d'una hora gravat els diumenges a la nit?
Que era el cap de programes de Catalunya Ràdio.
Vaig dir, pues sí.
Amb aquella alegria.
Ja
sóc el goril·la.
Si em dius d'aquesta manera, jo també et dic que sí.
Amb aquella inconsciència.
Amb aquella inconsciència. I érem dos, l'Alfred Marín i l'Àlex Gorina, el tècnic, el muntador musical i jo. I llavors fèiem un programa... La veritat és que ara es veu molt antiquat, però en aquella època era molt potent. I el Cuní va fer una cosa molt adorable.
Què?
Em va trucar aquella nit, després de la primera emissió del programa, va dir, demà et vull veure. Pensava, ja s'ha acabat. S'ha acabat el bròquil.
Ha estat bé,
No.
Estaria bé una mica més d'informació de per què et vol veure l'endemà, no? Perquè doncs... si no passes la nit allà...
És com allò de Carinyo, hem de parlar de què? Hem de parlar.
Sí.
I et volia veure per?
Per dir-me que endavant, que seguíssim, que corregís això, allò i allò de més enllà. Era dur, eh?
A tu et va trucar el teu cap després del primer programa?
Jo no tinc cap.
Ah,
no tinc cap.
Mai ha tingut cap.
El meu cap sóc jo.
Ni peus.
Sóc jo. Escolta, 30 anys de la Finestra Indiscreta han donat per moltes coses i molts moments. Per exemple, si jo dic un nom, Isabel Huppert.
Increïble. Isabel Huppert, la protagonista d'Elle, que pot guanyar l'Òscar aquest any per aquesta pel·lícula, va estar a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Aquí, on som ara?
No, estàvem a l'altra banda, llavors. I us he de dir diverses coses. Primer de tot, té molt mala fama. Entra malament. O sigui, d'entrada...
Però de
és
seca,
una persona
de
seca, i jo no sabia per què. I després vaig saber per què.
Per què?
És sorda, totalment sorda.
Oh, va.
I com és sorda, es protegeix amb una actitud defensiva una mica difícil. I, a més, no li agraden gens les entrevistes tòpiques.
Ho tenies tot de cara, eh?
Ho tenia fatal. I afortunadament...
Però, perdona, tu sabies que era sorda abans d'entrevistar?
No, ho vaig descobrir quan vaig haver de repetir les preguntes 3 vegades,
tot
perquè no s'enterava de res.
En directe et va passar?
En directe, absolutament en directe.
Quin mal moment.
I llavors li vaig fer no sé quines preguntes li vaig fer, que de cop i volta vaig veure que la cara es relaxava, que les piguetes s'il·luminaven, començava a somriure... I al final em va fer una abraçada i va dir que li havia agradat molt l'entrevista i jo em vaig fi, absolutament de gust.
Li havia agradat molt, tot i que no n'havia sentit res.
No, bueno, hi havia el traductor i tot això.
Que li parlava molt a prop, no?
I tal, li parlava molt a prop, massa a prop.
Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer, aquesta és
una... No, perdona, aquí hi ha un mite. Hi ha un mite.
No, hi ha mite, no.
Sí, diu, Michelle Pfeiffer, diu la llegenda urbana, que se't va dormir a la cuixa.
Sí, a l'hotel Lancaster de París.
En un hotel?
En un hotel!
Hi ha testimonis d'això?
La seva representant. Ah. I un, bueno, havíem anat a sopar junts, és a dir, vam anar a sopar junts, perquè jo havia de fer l'última entrevista, i ella es va posar malalta sopant una ostra. I llavors ens va convidar a fer camomilles a la seva habitació de l'hotel.
Camomilles.
Necessitava, necessitava refer la indisposició.
Hòstia, la
vam anar a l'habitació, vam estar de xerrera i van començar a desfilar tots. I al final, ella i jo ens vam enrotllar molt bé, parlant. I la representant va dir, me'n vaig a dormir, què faig? Me'n vaig o trec el tio aquest de l'habitació? I va dir, no, endavant. I ens vam quedar sols parlant. I amb aquella confiança se'n va quedar estirada en el canapé,
ai.
Damunt de la cama al cap.
Ai, Michelle, ai, quines ganes de pentinar-la que tinc.
I sí, ho vaig fer.
Com un poni.
Ho vaig fer perquè es va dormir. I durant dues hores vaig haver d'aguantar-me dret, o sigui, assegut, però sense respatller, per entendre'ns, per no despertar-la. I de tant en tant li feia així un pèl que tenia suelto per allà, perquè no m'ho podia creure. No m'ho podia
creure. I al cap d'una estona es va despertar sola?
No, al cap d'una estona jo tenia molt pipí.
Clar, tanta camamilla,
clar.
Això acaba baixant.
I llavors vaig fer moviments subtils perquè es despertés naturalment.
Michelle, tossint així, no?
Per favor. I bueno, es va avergonyir molt, i molts petons, i moltes abraçades, i ja està.
Quanta gent pot dir que ha estat en un hotel a París amb Michelle Pfeiffer?
Molta gent, igual.
Home, no, digues que no, només tu.
No, jo també, sí, no, vull dir, podem fer col·lecció.
Aviam, la finestra indiscreta ha crescut molt durant 30 anys, l'has fet créixer i madurar tant, que mira quin arxiu sonor ens estàs deixant. Per exemple, aquest Christopher Reeve.
Senyor Christopher Reeve, el primer Superman era increïble i van intervenir una colla dels millors tècnics del moment, com els desapareguts Geoffrey Unsworth a la fotografia o el decorador John Barry. Què ens pot explicar al respecte?
They were just the best. I mean, the first Superman...
Vas entrevistar a Christopher Reeve el 89.
Sí, sí. Abans de l'accident que el va deixar paraplègic. He de dir que aquesta diferència de so, de la veu, és perquè anàvem amb un casetillo primitiu de l'època que vaig haver de posar damunt d'una taula i no hi havia, és a dir, micro, és a dir, el tenia que posar cap a ell.
Uh-huh.
I les meves preguntes quedaven tan allunyades, que, i en anglès, sense traductor, que quan vaig tornar vaig haver de gravar les meves preguntes una altra vegada, perquè si no, no...
I què tal,
no
sé, Christopher? Se't va dormir també a la cuixa?
No! Oh, mira! No, jo m'hagués dormit a la seva cuixa.
És un guapo...
És un home confortable, primer de tot.
És un home confortable? Què vol dir un home confortable?
Vull dir que és confortable,
que és
un coixinet agradable.
Ah, sí? Jo el vaig trobar sempre massa guapo de
disseny.
Sí, de disseny.
Sí, però us he de dir que...
Guanyava de prop?
Us he de dir que és una persona... Era una persona absolutament encantadora, professional, vull dir, sense cap problema respondre a totes les preguntes, cordial, simpàtic, vull dir, era una persona molt intel·ligent.
D'acord, però ara digues la veritat, un bon actor?
Era un bon actor de comèdia, i això molta gent no ho recorda, va fer comèdies, era una mica estaquirot, però tenia un somriure enamoradís, i ho feia bé, era un heroi tendret i agradable, sí, confortable.
A mi saps qui em sembla molt confortable? Sí. Julianne Moore.
Julianne Moore. Thank you very much. Welcome and congratulations for your career.
Thank you so much. I'm happy to be here.
Ay, por favor.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí.
Me gustaría primero hacer una pregunta sobre el tema del incesto.
Per mi, Julianne Moore...
Perdona, l'incesto? Perquè...
És un tema muy dramático.
No, deu ser d'una pel·li que parla d'això, no?
Sí, evidentment, sí.
Julianne Moore, per mi, és una de les millors guapes, no guapes, de la història del cinema. És a dir, no sé, te'n podria dir...
No guapes, vols dir?
No, jo crec que no és... Hosti, no és...
Tot això és discutible, cada escolta les seves opinions, els seus gustos. És guapa.
És guapa.
És guapa, però és guapa... De,
o sigui, tot, és, li surt de dintre.
La bellesa,
sí,
de dins.
Sí, veus.
És un altre personatge enamorat a l'instant. O sigui, hi ha molta gent que he entrevistat que fan marquen la distància. Per exemple, un borde...
No,
perdoneu, eh? O sigui, qui, la meva vida hi ha alguns trames.
Dóna'ns unes inicials.
H.F.
Harrison Ford.
Ah, sí?
És que està a punt de dir-ho.
H.F. Sí.
Harrison Ford
és un borde impresentable. Ah, sí? És una persona maleducada, intractable, molt mal rotllo, molt mal rotllo. Un altre, Andrew Lloyd Webber, el compositor del Fantasma de l'Òpera i tot això. Una persona indigna, o sigui, res.
Per però tant, bé, què et va fer Harrison Ford?
Harrison Ford no és com el que em va fer a mi, és el que va fer a tothom.
D'acord.
És a dir, la seva actitud...
Què us va fer?
Amb tota la gent que envoltava la seva promoció de la pel·lícula, era la d'una persona despòtica, sense cap mena d'atenció. És que ni me'n recordo, que era una de les pitjors pel·lícules de la seva carrera. La va venir a presentar al Coliseum de Barcelona i va fer entrevistes i tot això, i jo vaig fer la traducció de la roda de premsa, a més, amb ell. I, per tant, vaig tenir contacte directe molta estona amb ell en el backstage, per entendre.
I ni així tampoc.
No, allà pitjor, perquè quan està de cara al públic encara fa veure que és mono i simpàtic. Però és un borde. No, ja està, vull dir, per dintre. O sigui, cap mena de respecte. Cap mena de respecte.
No té pèls a la llengua, l'Anna.
Allà, ara has tingut una decepció, tu, eh?
Amb què? Jo, amb el Harrison Ford?
Sí, perquè tu, el Harrison Ford, et queia bé.
No.
No?
En absolut.
Però, perdona, és un personatge que jo crec que, en general, dona la sensació que és bona gent.
Doncs no és bona gent. Qui era molt bona gent és Carrie Fisher. Ja veus el que et dic. Persona amb una vida complicada, però una persona divertidíssima, conyona, una persona capaç de
que, per cert,
viure lliure de tota la tonteria de l'Star System.
Avui he vist, em sembla, que el seu germà la portava les cendres a enterrar,
sí, tot Fisher,
a dintre d'una urna
en forma de pastilla
d'aquestes.
Perquè
ella
ho havia dit, és a dir, perquè tenia molt sentit de l'humor i fins i tot de l'autocrítica i d'enfotre-se'n d'ella mateixa i dels seus problemes i de tot plegat. O sigui que... Quina diferència entre Carrie Fisher i Harrison Ford?
Quantes pel·lícules deus haver vist? Moltíssimes. Quantes deus haver criticat?
No ho sé.
Però, tot i així, mira que és difícil. A vegades li preguntes a la gent de totes les pel·lícules que has vist, de tots els llibres que has llegit, si te'n quedes amb una, el Gorina es queda amb aquesta.
Escucha, John, tenemos que esconder este dinero antes de que me atrapen. Son casi 10.000 dólares. ¿Pero dónde? ¿En la chimenea? No. ¿Bajo un ladrillo frente a la casa? No, lo encontrarían. Claro. Ese es el sitio.
La nit del caçador.
Doblatge infecte, el que acabo de sentir, he de dir-ho, com tots els doblatges, però aquest especialment.
Ai, que contents que estan tots els companys que fan doblatge amb
tu
ara.
No ho sento molt, però és que, perdona, hi ha doblatges bons i doblatges no tan bons, i aquest no m'agrada.
1955, Charles Laughton.
L'única pel·lícula que va dirigir Charles Laughton.
I per què La nit del caçador?
Perquè La nit del caçador era una pel·lícula que no es va estrenar mai al nostre país a l'època. Era una pel·lícula maleïda, que va ser un fracàs rotund i s'ha convertit en un clàssic de referència, perquè és una pel·lícula que parla dels somnis, dels terrors infantils, de les aspiracions, dels contes de bruixes aplicats a la realitat del país en aquella època, amb una fotografia, unes interpretacions, una manera de fer entranyables als nens aquells, la vella que els cuida al final, que és Lillian Gish, que ve del món de David Ward Griffith i que és la mare oca que els protegeix i els acull a casa seva. És el món de la Bíblia, és tota la història del cinema. Tu vas afirmant que sí, que sí, que sí.
Sí, no sé, sí, sí.
Coneixes la pel·lícula?
Sí.
Has vist
Lillian
la pel·lícula?
Lillian Gish, que vull dir, mare molt, molt tendra, però també allà amb l'escopeta.
Naturalment, és una pionera. És una pionera.
No,
és una pionera
del ranxo. Per què Laughton només va fer una pel·lícula?
Perquè com que va ser un fracàs rotund i total i el van maltractar tantíssim i ell era conscient que havia fet una joia perdonable, va dir, aquí us quedeu, em dedico només a interpretar i punt i s'ha acabat, no? I el temps li ha donat la raó. Una pel·lícula
i el temps t'ha donat la raó a tu, 30 anys de glòria beneïda de La finestra indiscreta, però no te'n vas sense fer un petit concurs.
Ai.
No li
a veure
idea,
si el Gorina en sap
que és
tant.
Moment trampa.
Sí, és el moment en què dius, no, en sap molt el Gorina, en sap molt. Potser ui, no en sap tant, eh?
64 anys, comencem a defallir i ja no menjo cues de pansa com abans.
No, però no és gaire difícil. Va. Comencem amb coses per trencar el gel i després les preguntes difícils.
Ui.
El cinema, amb crispetes o sense?
Sense!
Claríssimament.
La teva pel·lícula de capçalera és, ja ho hem dit...
La nit del caçador.
I el teu director?
John Ford. John Ford tres vegades, com va dir Orson Welles.
Amb quina pel·lícula t'has adormit que no fos la primera de Pinotxo?
Doncs m'he adormit amb moltíssimes, perquè veient 8-9 pel·lícules al dia en els festivals, caus tard o d'hora en alguna pel·lícula.
I algunes d'elles a les 10 del matí, que això és molt difícil.
A les 7 del matí.
També, uau.
Ah, jo t'he de dir que ara m'acabo de recordar que un dia vaig estar molt en desacord amb tu.
Ah,
sí, un dia
això
vas...
és sa, eh?
Sí, no ho sé.
Però t'estic mirant atentament, eh?
Sí, el dia que vas criticar el Club de la Lucha...
El Club de la Lucha.
A mi em va fascinar.
Sí.
I tu no et va agradar gens.
No.
En aquell, perquè... aquell moment, ara no sé si t'ha...
No, perquè és una pel·lícula, que a mi no em va seduir.
No, no.
Les pel·lícules t'han de, a banda de que siguin bones, millors o pitjors, t'han de seduir, t'han d'entrar d'una manera peculiar, no?
No, no, escolta'm.
Ja, però bueno, ja podem tenir una lucha.
Sí, sí. De camomilla. Quedem un dia, sí. Fem una camomilla i en parlem.
Ets confortable?
Molt.
Ah, val,
molt, molt, molt. Totes les pel·lícules de les que parles, aviam, les has vist de principi a final, sí o no?
Sí. Bueno, a veure, un moment, eh?
Potser alguna part del mig,
alguna pel·lícula puc parlar i dir me n'he anat perquè no he aguantat més d'aquesta pel·lícula.
I ara sí, el concurs difícil, que és el de les bandes sonores. La primera banda sonora que sona i que has d'endevinar és aquesta. Si vols pistes, en tinc, eh?
A veure.
Què vols saber, l'any o el director?
El director.
Si dius el director, ja està. No, no li diguis.
Doncs et diré l'any. 1958.
1958?
Louis Malle.
Bueno, doncs llavors és... Los Amantes...
No, espera, posarem un...
Miles Davis.
Sí, senyor!
Ascensor per al Cadalso.
Ascensor per al Cadalso.
És que no és el fragment típic i característic.
Quin és el
brutal.
Fragment típic? Aviam, sí, sí. El tenim? Un altre tros?
Oh, pobre, no el precipitis.
Vale.
Penseu que aquesta banda sonora...
Home, Miles Davis.
Miles Davis va arribar a París, li van passar la pel·lícula una vegada i va dir, torna-la a passar. Es va posar amb els músics sota la pantalla... I en directe...
Que és bo.
D'una tirada va gravar tota la... Aquest és
el
fragment.
Ei, el
aquest
que fa haver estudiat molt trompeta i prendre molta droga, també.
Sí, sí.
Va, la segona. Banda sonora, diu...
Irma la Dulce.
Bravo!
Any?
Home, la pel·lícula és del 62, 63.
Sí, 63. Sí, director. Sí, sí.
Billy Wilder.
Actors.
Shirley MacLaine, Jack Lemmon. Mustache.
Bravo!
Bravo, bravo, bravo. I l'última, 30 anys de la finestra indiscreta, de moment 2 de 3.
Ai, ai, ai.
Diu així.
Mi tío, Jacques Tati.
Per ser original, com es diria?
Sí. Mon oncle.
Gràcies. Mon oncle! Sí.
L'entrevista més trista de la meva vida.
Per què?
Perquè no va existir.
Què
és a dir,
va
la vaig començar a fer i vaig haver de parar perquè no responia, no se'n recordava de res.
Oh.
I vaig veure que tenia un problema de memòria que després he sabut que era Alzheimer, clar.
Ostres.
Va ser cinc
o sis mesos abans de morir. Va venir a Barcelona per un tema, va concedir l'entrevista i quan vaig engegar i li vaig fer la primera pregunta, vaig veure que no se'n recordava. I la segona, tercera, vaig dir, bueno, respecte, dignitat, moltes gràcies, l'estimo molt, adeu, i no va existir l'entrevista. Oh, és un moment dramàtic.
Àlex Gorina, moltes gràcies per tota la feina feta durant aquests 30 anys.
A vosaltres per tan bona companyia, estimats.
Com ho celebrareu, això, Àlex?
No, estem celebrant tot l'any, recuperant les antigues entrevistes del programa i, bueno, farem algunes coses i aquest divendres tindrem tota la gent que intervé en el programa i, bueno, en fi, farem, no sé, farem un programa de la finestra indiscreta.
Que fins ara no l'havíeu fet?
Sí, clar, tots, però vull dir, farem un mes. Aquesta és la nostra funció.
Si entrem al web de Cat Ràdio, ens hi trobarem de cara a l'Àlex Gorina, amb tot un arxiu sonor i tota una selecció d'aquests 30 anys.
I fumant en una fotografia.
Fumant una foto memorabilíssima.
Es fumava fent ràdio en una època determinada.
I tele, i a tot arreu es
fumava. I a les redaccions es fumava moltíssim.
I ell fumava fins i tot quan havien prohibit fumar. I una altra cosa que us diré, Roger, vés-te preparant de cara a l'any 2046, que és quan farem els 30 anys nosaltres.
Vinga, va.
Ostres, jo tindré 90...
Estàs convidadíssim, Àlex.
Moltes gràcies per convidar-me.
Una abraçada.
Vinga, bona tarda, graciosos.
A Catalunya Ràdio ja tenim estat propi. És l'estat de Gràcia. Cada tarda, de 4 a 7, amb en Roger. De Gràcia, esclar. D'on, si no? Don't go.